i aquí diu, de fet, que tot el procés ha estat precipitat, a corre cuita i com a molt irregular. Com ho has viscut?
Hola, bona tarda. Home, sí, normalment potser no va tan ràpid, però també és veritat que és un tema potser excepcional. Per això, dintre de tot, m'ha semblat bé o m'ha alleugerit el fet que el Tribunal Suprem suspengués avui la declaració i l'hagi posposat almenys una setmana, perquè això sí que entra dintre la normalitat. Potser que tu rebis una citació i diguis no he tingut temps de preparar la defensa, inclús abans la pots rebre abans, però no has tingut advocat amb la qual cosa no t'has pogut preparar, i s'acorda la suspensió. Per això, almenys que et donin una setmana, doncs, home, s'agraeix en aquest sentit. I que et diguin que et localitzaran i que t'han de tenir una trucada, dintre de la gravetat que exposen que vol, o que volen que siguin els fets davant del Tribunal Suprem, doncs està correcte. No?
Perquè recordem que avui hi havia dos escenaris, sí, a més separats per 100 metres. L'Audiència Nacional, on hi anaven els consellers de la Generalitat, que han anat a declarar, Oriol Junqueras, per exemple, i la resta de consellers, i d'altra banda el Tribunal Suprem, que és on s'ha ajornat aquesta declaració fins al dia 9 de novembre. Aquí anaven la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els 5 membres sobiranistes de la mesa que estan investigats. Els uns ajornats fins al dia 9, aquesta declaració, els altres ja han declarat, ja s'ha fet això que en diuen la vistilla.
Clar, jo ara no tampoc tinc més informació, però sí que ho veig molt accelerat. Normalment no vas tan ràpid, això sí que és cert, perquè només que et llegeixin els drets, o sigui, quan un entra a declarar com a imputat o investigat, t'han de fer la lectura dels drets fonamentals, t'han d'agafar el DNI, vull dir que com a mínim vas estar una estona, després et pregunten si vols formular, però, i si respondràs. Ja ho han fet tot, ja han fet la vista, han fet la compareixença, home, doncs van a un ritme ràpid. Això sí.
Mira, podem anar a Madrid perquè a les portes o a l'interior de l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebelle, bona tarda.
Bona tarda, a l'interior.
A l'interior, a l'interior.
Aquí sí, pendents.
Mentre deia a les portes ja em feia la sensació que tu estaves a dins. I quin ambient hi ha? És a dir, això és
doncs
imminent?
Pots imaginar-te, aquí hi ha uns nervis. Tothom, tothom a l'expectativa, tothom connectat amb els seus respectius mitjans. La cosa funciona que quan la jutge resolgui, les persones de premsa de l'Audiència Nacional vindran cap aquí i ens traslladaran a veu, no?, a crits, diguéssim, doncs tal cosa. Després, posteriorment, quan tinguem aquesta resolució, faran fotocòpies de l'escrit que haurà fet la jutge, no? Però la seqüència serà així, i clar, una seqüència que està anunciada i que va arribant i van passant els minuts, doncs hi ha aquesta expectativa i aquests nervis aquí que continguts, eh?
Hi ha allò porres entre els periodistes, no us atreviu a dir el
que,
no?
No està de porres, eh?
Yeah. Uh-huh. Yeah.
Aquí, en principi, des que hem entrat al matí, tot pinta malament. Fins i tot els advocats i l'entorn dels investigats estaven preparats pel pitjor escenari, no? A veure, ara sí que ja sembla que és qüestió de minuts.
En què es basen per tenir aquestes sensacions pessimistes? Ells,
home,
els advocats,
una mica com estan en tot, no? Ara teniu aquí una persona que comentava, no?, que tot està anant ràpid.
Sí, sí.
Efectivament, tot està anant, això, la justícia express, però express, eh? Perquè fins ara, i si no que em desmenteixi ella, que segurament hi entén més que jo, la cosa va tan de pressa, no?, presentar una querella, l'endemà ja reunir-se per veure si l'admeten a tràmit en unes hores que no són les habituals, a quarts de 8 del vespre, continuar la deliberació l'endemà, i l'endemà, no perquè és festa, el següent ja citar els investigats, que com aquell qui diu, els no han tingut ni temps de llegir-se una querella de més de 100 pàgines, i llegir-se-la potser sí, però intentar buscar tots els elements per rebatre o per defensar-se d'allò, una querella que és molt detallada, que entra amb el tuit que ha fet no sé qui, amb el que ha posat una altra persona al Facebook i fa una recopilació de moltíssims fets, doncs clar, això està anant a una velocitat espectacular. I en què es basen? Una mica per com està anant tot, no? Per exemple, tenim el Suprem, que admet la querella a tràmit, però fa la matització amb el delicte de rebel·lió, dient, no ho veiem massa clar, potser millor conspiració a la rebel·lió, ho rebaixa una mica. En canvi, aquí, quan s'admet a tràmit la querella, doncs sí, està superben construïda per la fiscalia, estan clars els tres delictes. Aquí es veu una altra línia. Tenim l'antecedent que fa 17 dies aquesta mateixa jutge envia a presó preventiva els presidents de l'ANC i d'Òmnium. Això, clar, ja és una pista que et dona, i també s'especula que el fet que el president Puigdemont i els quatre consellers estiguin a Bèlgica, això no ajuda, perquè en tot cas posaria de manifest que hi ha aquest perill, aquest risc que puguin fugir o puguin evadir-se.
Això que s'ha comentat molt, Anna, el fet que el president Puigdemont i alguns consellers estiguin a Brussel·les, això perjudica la defensa dels que han anat avui a declarar? Hem sentit, per exemple, Maria Núria, que l'advocat de, per exemple, de Lluís Guinó i d'algun altre membre també, de Lluís Corominas, reconeixia que sí, que aquesta,
sí,
que aquesta,
sí, sí.
Aquesta estratègia de Carles Puigdemont perjudica els que han anat avui a declarar.
Sí, sí.
Perquè crea un precedent, no? És a dir, que el jutge pot entendre que hi ha risc de fugida, no?
Es veu això, no? Que aquesta llibertat de moviments i aquest risc que puguin marxar. Això també ho deia ahir a Joan Josep Nuet, que avui doncs, ha vingut aquí al Suprem, però no hi haurà de tornar fins al dia 9.
Però normalment sempre és una mesura que es mira individualment, per tant, les possibilitats teves, i si també fos tan greu i tan greu ja, els del Tribunal Suprem avui ja no haguessin sortit. Vull dir-te, sí, no.
No, no, però per això dic que s'estan veient dues línies diferents.
Si Puigdemont hagués estat a Brussel·les, doncs també haguessin tingut temor pels que han anat avui al Tribunal Suprem, que només han sortit amb una mesura telefònica.
Però
tot amb dret ho podem defensar tot, tot té moltes lectures.
Evidentment, però el que vull dir és que el que s'està veient és dues línies. La que està portant el Suprem i la que s'està portant aquí. Aquí s'està sent més dur.
Doncs veurem, òbviament, línies obertes, Maria Núria, i en el moment en què hi hagi notícia, doncs ens ho expliques aquí al Catalunya Migdia, d'acord?
Així ho farem, vinga,
molt bé.
Fins ara.
I pregunto als que no són tan experts en dret, que em dieu el contrari, ara resulta que igual teniu allò, tota la carrera i tot plegat, però què espereu o què creieu que pot passar? No només amb la decisió del jutge, sinó quines conseqüències pot tenir. Ui, quin silenci.
Molt, Perquè com que hi ha persones noves, les persones noves no saben què han de fer.
Llavors,
i els vells fan cara de dir que parli el nou. Que parli el Malcolm Otero.
Parlo
que és nou, avui.
Bueno, nou. Sense es miri. No, home, jo crec... A mi em sobta, en primer cop, que el tribunal més polític, que és el Tribunal Suprem, que té una vinculació directa amb el Parlament d'Espanya, sigui més prudent que la jutge aquesta, la Mela, que clarament és una incendiària i està posant dificultat molt les coses. També jo crec que el que passarà és que tindran prisió... Home, si el tenen els Jordis, doncs aquest tindran prisió preventiva. El que, enllaçant una mica amb el que deia l'Empar, el que trobo és una manca d'autocrítica del part de l'espanyolisme, unionisme, de dir això no pot ser, ja no a micròfon tancat, sinó a micròfon obert, això no pot ser, i si no s'ha declarat una DUI no pot ser una rebel·lió, i que hi ha moltes coses. També m'ha sobtat que tan ràpid s'accepti a tràmit les querelles, perquè la rebel·lió clarament és un delicte gravíssim i no sembla que aquests senyors, vull dir, potser han fet alguna cosa malament i potser malversació, podem trobar una altra cosa, però una rebel·lió és una cosa molt greu.
La rebel·lió és el que va fer Franco, per entendre.
Exacte.
No? I es va morir al llit. És que és tan bèstia.
Sí, però és que fixa't que el fiscal amb el seu escrit ho compara amb el 23F. Compara això que ha passat aquí amb el 23F, com si el 23F no haguessin entrat guàrdies civils armats al Congrés, no haguessin disparat, que encara hi ha els trets al sostre, i no haguessin segrestat a tots els diputats. Jo només voldria dir una cosa que he sentit molt avui, que avui és un dia molt trist. Jo crec que avui és un dia indignant. O sigui, per mi no és un dia trist, és un dia ple d'indignació. És a dir, poder qualificar, com qualifica el fiscal, per fer-ho a mida, totes les mobilitzacions que hi ha hagut, tot el que va passar el dia 1 d'octubre, com una agressió constant de la gent que es manifestava pacíficament o la gent que protegia amb el seu propi cos les urnes, que és la gent que va pegar a la policia i a la Guàrdia Civil, ho trobo senzillament aberrant. És a dir, si al final, amb tot això, aquesta gent van a la presó, no tinc paraules. És a dir, perquè la veria tan grossa que m'estimo més callar perquè si no me la fotran a mi. No tinc paraules.
Això que estàs dient, si no me la fotran a mi, és veritat que és un sentiment general d'aquests últims dies, d'una sensació de dir, ostres, no sé què pot passar, hi ha gent que et diu, vigila amb els tuits. Això és molt bèstia, és molt bèstia.
Una sensació de dir, ei, això és una cosa que passa.
Vigila que et pot passar tu. Com que és de bojos i com que no té cap sentit, et pot passar tu.
Però si surten les cassolades a l'escrit del fiscal, les cassolades, és a dir, que la violència contra la cassola, sí, clar, però o sigui, és molt bèstia. O que Jordi Turull és membre d'Òmnium Cultural, i jo també soc membre d'Òmnium Cultural, i què vol dir? Que això, jo soc un rebel i m'han d'aplicar la rebel·lió, perquè soc membre d'una entitat pacífica com Òmnium Cultural o com l'Assemblea Nacional Catalana. És simplement aberrant.
Sí, sí, i em sumo a la indignació, i em sumo a una indignació també d'avui d'haver vist com es retira el cartell de llibertat presos polítics de l'Ajuntament de Barcelona, perquè em sembla que en tenim dos i em fa molta por que d'aquí una estona n'hi puguin haver més, i em sembla més necessari que mai ensenyar que els demòcrates estan a favor de la llibertat de les persones que tenen una ideologia política i que s'expressen lliurement i pacíficament. Per tant, això em sembla molt, molt gruixut, i sí, em sumo a la indignació, i és molt difícil agafar-nos això amb humor, que ara en parlàvem fa una estona.
Ens han pres la frivolitat.
Ens han pres la frivolitat.
Sí. Per què han tret el cartell, per cert? Quina és la raó?
No sé, aquest matí he vist que l'havien tret.
Sí, però la raó la sabeu.
El tenien els membres de l'Ajuntament de Barcelona, s'han fet la fotografia amb el cartell davant. No sé si després el tornaran a penjar o no. És a dir, no sé si és una mesura momentània.
Esperem que
o sigui, el mateix cartell que estava penjat a la façana de l'Ajuntament és amb el que s'han fet la fotografia avui a la concentració que s'ha fet a les 12.
És evident,
i, per tant,
que hem de fer
més davant.
Coses que cartells, perquè si volem
solucionar. No sé si tornarà, perquè tampoc no cal dir que l'han tret. Veurem si el tornen a penjar o no.
Que passen tantes coses i tan ràpidament, no?
Aquesta sí, és una fer anàlisi a mig fet, sempre a vegades estàs en el risc de treure conclusions precipitades.